Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Avui, abans de sortir de casa, atenció, pedres a les butxaques, perquè el vent és el principal protagonista. Comença a fer-se clar i ho fa amb el cel serè, només amb alguns núvols prims purament decoratius. El vent, protagonista durant gran part del dia d'avui. Ara en parlarem, però el que sí té un efecte directe sobre les temperatures és vent de ponent. Aniol, què tal, com estàs? Aniol Puigverd, molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quines temperatures hi ha?
Doncs temperatures altes, ara mateix 5 graus a Vall de Núria, tenim 11 a Das, ara tenim 15 graus a Ripoll, a Camprodon, també Sant Pau de Segúries, 16 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Castellfollit, a Montagut, i les preses 17 a Besalú, a Girona i a Banyoles, 19 graus a Figueres i 20 a Roses.
Ja veieu, temperatures altes, de bon matí. Dani Ramírez, com tindrem el temps avui?
Avui és el dia de canvi d'aquesta setmana, que després de la calor d'ahir, amb aquestes temperatures tan altes, per sobre 27-28 graus a molts sectors del país, doncs bé, avui ens porta aquest vent de ponent, amb estones de mestral, la tarda i el vespre, però sobretot vent de l'oest, ponentada, que es notarà de moment a cotes altes, a muntanya, en algunes valls a partir d'aquest matí migdia, i durant la tarda també pot ser fort, sobretot comarques del sud i de l'interior de Girona, Osona i el Lluçanès. Aquesta matinada s'ha arribat ja a ràfegues superiors als 115-120 km per hora a dalt de tot del Montseny, més de 80 per hora a Ulldeter, temperatures de 5 graus a 2.500 metres. Ha pujat una mica la temperatura, però ha pujat més cap a la costa. Fins i tot temperatures de 23-24 graus cap a les 6-7 de la matinada. Ens referim, per exemple, a Castell d'Aro, però moltes altres poblacions. 17-18 a Osona i la Garrotxa. 17-18 graus a 23 d'octubre. Temperatura molt alta i de dia tornarem a tenir aquests valors de 25-28 graus, tot i que en general baixa una miqueta, especialment a muntanya, amb el pas d'aquest petit front, que serà un front de vent, pràcticament cap pluja, fora del Pirineu algun ruixat. I demà baixa una mica més la temperatura, encara podria caure algun xàfec al Pirineu de forma aïllada, sembla que no faria tan vent, però encara pot ser moderat de mestral, i el cap de setmana en principi arribarien alguns ruixats, però amb una situació, de moment, de poca pluja. És a dir, no sembla cap temporal, són fronts desgastats de l'oest, i sí que el Pirineu hi podria ploure una mica més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada d'aquest dijous 23 d'octubre del 25, la Diputació de Girona destinarà a la Garrotxa una partida extraordinària de prop de 500.000 d'euros per dos projectes importants. D'una banda, la reforma del nucli antic d'Olot, i l'altra, la restauració del castell de Santa Pau. S'inclouran els propers pressupostos de la corporació, que s'aprovaran al novembre i que mantindran una aportació anual per tota la comarca que voltarà els 3 milions d'euros. Ho ha avançat el seu president, Miquel Noguer.
Però la Diputació, l'única cosa que garanteix és que aquests diners s'inverteixen en el territori. Si això anés en una altra caixa, no sé com acabaria. Segurament que s'hauria de fer diferent. Però anant a les diputacions, això es garanteix que la Diputació de Girona, el seu àmbit d'actuació és l'àmbit territorial. I aquesta és la qüestió bàsica, no? Per tant, la Diputació, nosaltres farem un pressupost aproximadament de 200 milions i tot el perímetre, uns 300, que serviran per invertir l'any 2026 en l'àmbit de la demarcació de Girona. Això és una garantia.
Aquesta setmana s'ha posat en funcionament el sistema de coordinació d'avaries relacionades amb les companyies telefòniques, una proposta de la Generalitat en favor d'aquells ajuntaments que sempre tenen problemes amb aquest tipus de serveis.
D'aquesta manera, des de les alcaldies poden trucar un sol número per deixar constància dels problemes telefònics i de dades de les diferents operadores. Gombrèn ha estat un dels primers de la comarca en fer-ho servir. Des de dijous passat hi ha una altra avaria telefònica entre els abonats a Movistar.
Escoltem l'alcalde César Uller.
No sé si el fet de passar per aquí representa cap mena de val, no ho sé. Ho hem provat, la sensació que tens és que estem com estàvem.
Turisme Garrotxa preveu una bona tardor i asseguren que estan aconseguint desestacionalitzar el turisme. Diuen que ha estat un bon estiu i que la tardor es presenta amb un 70% d'ocupació de mitjana. Asseguren que estan captant nou públic internacional, atret principalment per la natura i la gastronomia. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies.
Això també sobretot hi fa per la tipologia d'ofertes, tot el que oferim a més des de la comarca, des de diversos esdeveniments serveis que poden oferir els mateixos municipis, com tipus d'esdeveniments en format esportiu, que veiem que desestacionalitzen molt, llavors grups escolars que també venen fora temporada, llavors també és el factor de la climatologia, que també ens fa oscil·lar molt en el fet de que no es concentra tot just molt el que és el mes d'agost, sinó que és capaç, també que veiem que hi ha bon temps i no fa molta calor, una primavera, una tardor que ja és més habitual.
A la pàgina judicial, gir inesperat en el judici del crim de Can de Bànol. L'acusat demana tornar a declarar el judici i ara ha reconegut els fets.
La noche del 20 al 21 de septiembre de 2022 tuvo una discusión por celos con su pareja.
Sí.
La agredió y golpeó con las manos y pies y empleó otros objetos.
Pies y manos que me acuerde y objetos, no, pero sí.
Como consecuencia de esa agresión, usted provocó la muerte de su pareja, Ana.
Sí.
L'acusat s'enfronta a presó permanent revisable per assassinat i una pena de 18 anys més per agressió sexual i maltractament habitual. Ho repassarem. Olot segueix impulsant mesures per fomentar l'ús del català.
Cada vegada són més els ajuntaments de Catalunya que impulsen regidories de la llengua catalana. Ara, que fa gairebé mig any que es va anunciar que el consistori olotí comptaria amb una regidoria d'aquest tipus, hem fet una radiografia de què s'ha fet fins ara en aquest àmbit.
Els ajuntaments és molt important que apostin per una regidoria del català perquè és una manera de donar la importància que li toca a la llengua catalana. Ciutats com Olot, al final la situació del català potser no és tan delicada com altres punts del territori, és veritat, és una sort. Ara bé, no ens podem despistar, això no pot significar de dir aquí estem molt bé i no hem de fer res. Al revés, hem de seguir fomentant aquest ús per no perdre ni un centímetre d'espai i al contrari anar-ne guanyant.
Més coses, s'incrementa el nombre d'estudiants amb necessitats específiques a les aules. El coordinador de projectes d'Integra diu que la causa és una millor atenció en aquest sentit. També remarca la importància de gestionar els recursos a les escoles per poder donar l'atenció requerida per a cada estudiant.
Perquè el sistema sempre acostuma a anar més a poc de la realitat, no? Aleshores, en una escola que té una tradició i una forma de treballar, no? Que actualment, per sort, moltes de les escoles estan adaptades a les noves metodologies i a treballar d'una forma molt més activa, que permet d'una forma poder donar resposta a més alumnat, està clar que l'alumnat de les aules ha canviat. Aquell alumnat de fa 15 anys que trobaves en una escola de la Garrotxa no és el mateix.
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, el Ripollès ha celebrat la segona edició del concurs de fotografia d'Instagram impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès.
Una iniciativa que té per objectiu promoure i donar a conèixer la mobilitat sostenible de la comarca mitjançant fotografies vinculades amb els mitjans de transport.
Escoltem la Vanessa i en Marc, són els guanyadors del concurs.
Les sensacions són molt bones, ja que a través d'Instagram i a través de les xarxes socials tu pots arribar a més gent. I en el fet això de la mobilitat així europea, necessitem que la gent es mogui així en transport públic perquè pugui accedir a altres llocs que potser no accedirien amb el seu vehicle o si són de mobilitat reduïda o alguna cosa així semblant.
Molt agraïda per aquest premi, ja que és una manera també de fer cada vegada més concursos aquí a la comarca, fotogràfics.
Els grans interrogants de la ciència comença parlant sobre vulcanologia.
El cicle té l'objectiu d'apropar el punt de vista científic al ciutadà tractant temes d'actualitat. Aquesta serà la 19a temporada del cicle i comptarà amb la participació d'una gran varietat de perfils d'experts, com són biòlegs, doctors o investigadors.
Escoltem la Laia Martí, membre del PEOC.
Cada any, quan acaba la temporada dels interrogants, el mes de maig o juny, ens reunim un comitè científic, que també són gent d'aquí la comarca que es dediquen en el món de la ciència, sigui que estiguin al Parc Natural, o també hi ha representants de l'Institució Catalana d'Història Natural, de l'Hospital, professors de ciències d'aquí Olot, i llavors entre tots intentem treure temes, sempre en surten molts, en surten tants que n'hem de descartar.
I atenció, perquè Ripoll s'endinsarà en la 5a edició de l'Esotèric Shopping Night, amb un cap de setmana carregat d'activitats dedicades a l'ocultisme, als rituals i a les danses de foc, entre d'altres propostes.
Una de les novetats serà el nou espai de food trucks i el tren de la bruixa més llarg de Catalunya. Durant tot el cap de setmana, els comerços del centre estaran oberts.
Ara és el moment dels esports. L'hoquei Olot buscarà refer-se del mal inici de Lliga a les Comes.
Els olotins jugaran el primer partit fora de casa de la temporada a la pista del filial de l'hoquei Club Igualada. Després de la derrota i una segona part lluny del nivell de l'equip, Miqui Ràfols confia que es milloraran aspectes respecte a fa una jornada. El duel entre igualadins i olotins es disputarà aquest dissabte al vespre.
Sabem de l'Igualat que és la Lliga. Nosaltres a poc hem d'anar creixent, com vam fer l'any passat, intentarem seguir aquest mateix camí, d'anar creixent a poc, anar ajustant cosetes i cada vegada intentar ser més competitius durant més estona seguida.
Avui també hem de parlar de tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot afronta la primera doble jornada de la temporada.
Doncs sí, perquè aquest divendres visitarà el pavelló del Burgos i diumenge jugarà a casa contra el Borges. El conjunt olotí ara mateix és quart i té l'objectiu de seguir invicte després de tres jornades. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot és Xevi Sellas.
Tant els dos jugadors habituals nacionals són el Juan Pedro Sánchez i el Jorge Ausín, possiblement el Juan Pedro Sánchez serà el que jugarà. Llavors veurem una miqueta si posen un segon nacional o si juguen amb dos estrangers. A Arteal ho varen fer amb dos estrangers, el Bèlic i el Besnier, el francès, que han fitxat aquest any. Bueno, a veure una miqueta què ens trobarem. No?
I el Ripollès Rugby Club ha manifestat la seva disconformitat amb l'encariment de preu de les fitxes federatives.
Enguany un jugador ha de pagar 400 euros per poder estar federat, un preu que ha anat en augment al llarg dels darrers cursos, arribant a xifres prohibitives. Des del Club Ripollès ho consideren una barrera d'entrada i un mal dolent per a la salut dels clubs catalans.
Escoltem el president de l'entitat, Pons Parramon.
Federació, el que diuen és que el preu del el preu de la recuperació dels jugadors o de l'assistència mèdica s'està disparant. Que després fan una anàlisi de l'accidentalitat i no puja. Percentualment hi ha la mateixa accidentalitat o inclús menys que els anys anteriors, però bé sigui per una millora de l'atenció mèdica o un empitjorament de com es gestiona tot plegat, doncs aquests preus es disparen.
Esteu escoltant els 5 minuts més, bon dia.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars. La Diputació de Girona destinarà a la Garrotxa una partida extraordinària de prop de 500.000 d'euros per dos projectes importants, la reforma del nucli antic d'Olot i la restauració del castell de Santa Pau. S'inclouran els propers pressupostos de la corporació, que s'aprovaran el novembre i que mantindran una aportació anual per tota la comarca que voltarà els 3 milions d'euros. Ho ha avançat el seu president, Miquel Noguer, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
La Diputació de Girona aprovarà el mes vinent un pressupost de 300 milions euros, 200 dels quals aniran directament als ajuntaments. Es mantindran els 3 milions anuals que la corporació envia a la Garrotxa i que es va instaurar a principis de mandat. Quan s'acabi, la comarca haurà rebut més de 12 milions d'euros. En el proper exercici, però, hi haurà una partida extraordinària de 500.000 d'euros més que aniran destinats a dos projectes especialment costosos: la reforma del casc antic d'Olot i les obres de la coberta del castell de Santa Pau, una operació valorada en 600.000 euros. En una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha dit que la gestió dels recursos per part de la corporació és una garantia pel territori.
Però la Diputació, l'única cosa que garanteix és que aquests diners s'inverteixen en el territori. Si això anés en una altra caixa, no sé com acabaria. Segurament que s'hauria de fer diferent. Però anant a les diputacions, això es garanteix que la Diputació de Girona, el seu àmbit d'actuació és l'àmbit territorial. I aquesta és la qüestió bàsica, no? Per tant, la Diputació, nosaltres farem un pressupost aproximadament de 200 milions i tot el perímetre, uns 300, que serviran per invertir l'any 2026 en l'àmbit de la demarcació de Girona. Això és una garantia.
En clau econòmica, el president de la Diputació ha dit que la Garrotxa és un dels grans motors econòmics de les comarques gironines pel seu caràcter propi, per un model industrial que ha sabut passar de les càrniques a la tecnologia més puntera.
Al voltant del sector càrnic, moltes vegades va néixer i ha nascut i persevera en el moment i persevera en el futur, doncs un teixit industrial molt potent, que potser sí que comença en el càrnic, però que avui desenvolupa altres qüestions que no tenen res a veure amb la indústria càrnica i que estan portant tecnologia puntera arreu del món.
Preguntat sobre els reptes de les comarques gironines, Noguer ha dit que la transició energètica és una qüestió a la que s'hi ha arribat tard i que cal trobar el millor encaix. El president de la Diputació recorda que la demarcació va escassa en energia i que els macroprojectes energètics s'han de fer amb molta cura. Noguer ha dit que estaran sempre al costat dels ajuntaments afectats.
Per tant, sí que em preocupa que no en fem prou, i que ens haurem d'espavilar com ho hem de fer-ho, i em preocupa certs els macros, igual que potser els micros, els macros, els extrems sempre són més complicats, no? Els macros, doncs sí, nosaltres de fet hem dit la nostra, no? Dir la nostra perquè nosaltres ens hem posat, com no pot ser d'altra manera, al costat dels ajuntaments, per això som l'Ajuntament dels Ajuntaments.
Miquel Noguer també ha parlat de turisme, destacant que les comarques gironines han aconseguit una fita molt important, desestacionalitzar el turisme i convertir la demarcació en un atractiu els 365 dies de l'any.
Aquesta setmana s'ha posat en marxa el sistema de coordinació d'avaries vinculades amb les companyies telefòniques, un servei que ofereix la Generalitat als ajuntaments. D'aquesta manera, des de les alcaldies, poden trucar a un sol número de telèfon per deixar constància dels problemes telefònics que tenen i també de les dades de les diferents operadores. Comprèn ha estat un dels primers de la comarca en fer-ho servir. Diuen que no estan contents, que estan allà mateix. De fet, des de dijous passat hi ha una altra avaria telefònica entre els abonats a Movistar i a l'altra banda del telèfon no s'hi posa ningú, Laura Segú.
Des d'aquest dilluns s'ha posat en marxa un telèfon habilitat per la Generalitat on es poden comunicar incidències massives. Un servei que està pensat perquè els alcaldes puguin deixar constància de les problemàtiques locals en telefonia a través d'un sol número de contacte, sigui de la companyia que sigui. A la comarca Gombrèn és un dels primers en fer-ho servir a raó d'una altra incidència massiva en el servei de telefonia de Movistar que hauria deixat els veïns abonats sense poder fer ni poder rebre trucades des del passat dijous. César Ull, alcalde de Gombrèn.
No sé si el fet de passar per aquí representa cap mena de val, no ho sé. Ho hem provat, la sensació que tens és que estem com estàvem.
En aquest municipi a l'antena hi operen Vodafone, Orange i Movistar. Aquesta última és la primera que hi va començar a operar i periòdicament presenta un servei deficient en el servei en els cada cop menys veïns que hi depenen. L'alcalde així ho ha comunicat a través d'aquest nou sistema d'intermediació d'incidències i operadores.
I la Generalitat ha inventat aquest telèfon on t'hi has de registrar, amb un usuari, etc. I avui hem pogut utilitzar-lo i bueno, la meva sorpresa ha sigut que truques al telèfon i un robot et diu marqui el número d'usuari, no? I aleshores, si vol parlar amb tal companyia, premi l'1, si vol parlar amb tal, premi l'altre, premi l'altre, premi l'altre, i tu tries la companyia i et deriven en el telèfon que les companyies tenen habilitat per administracions. Una cosa que abans ja existia, només que t'havies de saber de cada companyia el que era, no? Normalment aquí sempre els problemes els hem tingut sempre amb Movistar. Vodafone és el que funciona més o menys bé i ara hi ha gent que està funcionant bé amb Orange també, això també. O sigui, aquí tindrien tres companyies. El problema que tenim aquí és amb Movistar.
Per Uller encara queda per veure la funcionalitat real d'aquest nou servei. Per la seva sorpresa, no existia constància d'una avaria general, malgrat que bona part dels abonats hagin insistit des de dijous que el servei telefònic no funcionava.
I, bueno, quan he trucat, diuen, doncs no tenim constància de ningú. Jo dubto molt que els usuaris no hagin estat trucant al 1004, que em sembla que és, dient, escolti'm, que no funciona el telèfon. I em diuen, doni'm uns telèfons d'abonats a Movistar perquè puguem comprovar-ho. Vale, jo demano telèfons a les persones que sé que en tenen i els hi envio. I a veure què.
L'alcalde insisteix que en aquest municipi, que no arriba a 200 habitants empadronats, registrar una incidència sota el concepte massiu és un terme relatiu. Tan sols espera que aquest sistema pugui resoldre correctament les diferents incidències que es registren contínuament al municipi.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Gir inesperat en el judici per al crim de Can Davànol. L'acusat del crim de Can de Bànol demana tornar a declarar per sorpresa el judici i ara es reconeix els fets. Els forenses diuen que la víctima va tenir una mort lenta i dolorosa i descarten que el processat tingui un trastorn. A partir de l'article 400 de la llei d'enjudiciament criminal, que recull que el processat podrà declarar tants cops com vulgui, l'acusat del crim de Can de Bànol s'ha tornat a seure davant del jurat popular per donar la seva versió. Ha respost només les preguntes del seu advocat i aquest cop sí que ha reconegut els fets i ha subscrit íntegrament l'escrit de conclusions provisionals de la defensa que admet els fets, però alega que el processat estava intoxicat pel consum de drogues. Aquest era el moment.
La noche del 20 al 21 de septiembre de 2022 tuvo una discusión por celos con su pareja.
Sí.
La agredió y golpeó con las manos y pies y empleó otros objetos.
Pies y manos que me acuerde y objetos, no, pero sí.
Como consecuencia de esa agresión, usted provocó la muerte de su pareja, Ana.
Sí.
L'autòpsia va concloure que la noia va morir a conseqüència d'un xoc traumàtic pel conjunt de les lesions. Els forenses que han avaluat l'acusat han conclòs que no pateix cap tipus de trastorn mental i que, tot i que està acreditat que era consumidor de drogues, tampoc hi ha cap evidència que acrediti que en el moment dels fets patia alguna intoxicació.
¿Sabe usted que es culpable de los hechos que se le imputan?
Sí.
¿Conoce y acepta el contenido íntegro del escrito de defensa, de su escrito de defensa?
Sí.
No hi ha més preguntes.
El judici continuarà avui a l'audiència de Girona amb el tràmit de conclusions i els informes. És previst que el magistrat president entregui l'objecte del veredicte al jurat popular a la tarda, que es retirarà a deliberar. L'acusat s'enfronta a presó permanent revisable per assassinat i una pena de 18 anys més per agressió sexual i mal tractament habitual a la noia, que tenia 22 anys. Canvien totalment de qüestió. Al principi de l'informatiu dèiem que Miquel Noguer havia parlat del motor econòmic que suposa el turisme. Doncs bé, a la Garrotxa, Turisme Garrotxa preveu una bona tardor i asseguren que estan aconseguint desestacionalitzar el turisme. Afegeixen que ha estat un bon estiu i que la tardor presenta una ocupació mitjana d'un 70%.
Que estan captant nou públic internacional atret principalment per la natura i la gastronomia i valoren positivament el fet que setmana rere setmana hi hagi activitats i actes a la Garrotxa.
Informa Gerard Puigdemont.
Des de Turisme Garrotxa valoren positivament l'ocupació a la comarca durant l'estiu, amb xifres similars a les de l'any passat d'entre un 70 i un 100% d'ocupació. Especialment són famílies i grups de l'àrea metropolitana de Barcelona. També noten un increment de cert turisme internacional, com per exemple el francès i el suís, atrets per la natura i per la gastronomia. Turisme Garrotxa preveu una bona tardor, amb ocupacions que rondin el 60 i el 70%. La seva presidenta, Gemma Canalies, assegura que estan aconseguint desestacionalitzar el turisme a la comarca.
Això també sobretot hi fa per la tipologia d'ofertes, tot el que oferim a més des de la comarca, des de diversos esdeveniments que poden oferir els mateixos municipis, com tipus d'esdeveniments en format esportiu, que veiem que desestacionalitzen molt, llavors grups escolars que també venen fora temporada, llavors també és el factor de la climatologia, que també ens fa oscil·lar molt en el fet de que no es concentra tot just molt el que és el mes d'agost, sinó que és capaç, també que veiem que hi ha bon temps i no fa molta calor, una primavera, una tardor que ja és més habitual.
Les estades de cap de setmana seran les majoritàries aquestes pròximes setmanes de persones que vindran a gaudir de la Fajada d'en Jordà i d'altres indrets. Des de Turisme Garrotxa diuen que cada cop més el turisme reparteix més segons la tipologia d'allotjament.
Tot i això, que sí que veiem que està molt repartit en les diferents tipologies d'allotjaments. Com per exemple, abans probablement a la gent s'enfocava en una tipologia d'allotjament, ara queda tot molt repartit, tant amb el que pot ser càmpings, habitatges d'ús turístic, les cases rurals, cases de colònies, també veiem grups escolars que solen venir ara durant la tardor.
I creuen que certs esdeveniments concrets de la comarca han funcionat molt per captar nous visitants que a la vegada fan estades més llargues.
Un impacte important de, direu, un europeu femení d'hoquei, no? Que ja ha permès que algun públic que fins ara no venia aquí a la comarca, que coneix és la capital de la comarca, els ha conegut i el que ha fet és tornar amb la família. Llavors ha estat un nou públic que actualment veiem que torna a la comarca i que sol venir per una durada de 3 o 4 dies mínim que ve aquí a la comarca, per tant allarga algunes estades.
I és que a banda de la desestacionalització, des de Turisme Garrotxa treballen per combatre les estades cada cop més curtes que fan els visitants, això i les reserves d'última hora, que solen coincidir també amb persones que fan estades d'un dia o màxim dos.
6 minuts i 2 quarts de 9. Anem als esports. L'hoquei Olot buscarà refer-se del mal inici de Lliga a les Comes. Els olotins jugaran el primer partit fora de casa de la temporada a la pista del filial de l'Igualada Hoquei Club. Després de la derrota i una segona part lluny del nivell de l'equip, Miquel Ràfols confia que es milloraran aspectes respecte de fa una jornada. El duel entre igualadins i olotins es disputarà aquest dissabte al vespre, Roger Isern.
No és com es comença, sinó com s'acaba. L'hoquei Olot es vol aferrar a aquesta dita popular i començar a refer-se de la derrota de la setmana passada a la Josep Jou davant l'Alcobendas per 1-3. El conjunt olotí no va mostrar una gran versió durant la segona meitat i va perdre l'avantatge del marcador que havia guanyat durant els primers 25 minuts de partit. Tot i la rotació curta, els protagonistes afirmaven que el físic no va ser el problema de la derrota davant un equip madrileny més intens i efectiu. L'entrenador de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, remarca que la millora en el joc ha d'arribar a base de treball dia a dia.
Sabem de l'igualat que és la Lliga, nosaltres a poc hem d'anar creixent, com vam fer l'any passat. Intentarem seguir aquest mateix camí, d'anar creixent a poc, anar ajustant cosetes i cada vegada intentar ser més competitius durant més estona seguida.
El rival dels olotins és un filial de tot un històric de l'hoquei patins català, com és l'Igualada Hoquei Club, amb jugadors amb experiència a la categoria de plata, tot i la seva joventut, i amb alguns, amb molts minuts al primer equip. Ràfols avisa del seu potencial, tot i tenir una convocatòria imprevisible.
Seran jugadors joves de molta qualitat, jugadors que ja l'any passat van estar a plata i van fer una molt bona temporada. Després, amb una mica difícil d'analitzar perquè les convocatòries varien i aquests jugadors, que alguns encara són juniors, alguns altres són sub-23 i per tant es poden moure de diferents categories, fa que no mantinguin sempre un bloc igual.
Qui tornarà a Igualada aquest dissabte i serà un partit especial per ell és David Carles, igualadí i jugador del club arlequinat durant els seus inicis a l'hoquei patins. Ràfols parla sobre el nou rol de l'autor de l'únic gol olotí de la primera jornada.
Jo sempre he tingut una confiança gran amb ell i així li he dit de que crec que té una capacitat golejadora alta, és una de les mancances de l'equip. Penso que l'any passat va aconseguir uns bons números, tot i perdre's moltíssims partits per lesió. Perdia amb l'Arnau Vidal i per tant necessitàvem un jugador en aquesta posició interior.
L'Igualada Club Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte 8:45 del vespre al Pavelló de les Comes de la capital de l'Anoia. El partit es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Tens una coberta amb fibrociment i necessites substituir-la? A retiradaamiant.cat et gestionem permisos, administració, instal·lació de mitjans de seguretat, retirada del fibrociment, gestió integral dels residus d'amiant i muntatge de la nova coberta amb panells sandwich, convencionals o tipus DEC. També fem la retirada de dipòsits i d'altres elements d'amiant. Retiradaamiant.cat. Els més de 10 anys d'experiència et garanteixen resultats, costos i terminis. Retiradaamiant.cat. La solució integral per dir adeu a l'amiant amb seguretat i confiança. Per més informació, truca'ns al 972 27 42 61 o passa per al carrer França 106 d'Olot.
Coneix els nostres tractaments d'estètica dental. Un somriure bonic és la millor carta de presentació. De fet, nombrosos estudis demostren que un somriure bonic i d'aparença natural ens ajuda a millorar la nostra autoestima i fins i tot potenciar la nostra felicitat personal i el nostre èxit professional. Les facetes o carilles dentals són una solució ideal per millorar el color, forma i mida de les dents. Pots lluir un somriure perfecte sense fer malbé les teves dents i amb un resultat completament natural. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot.
Nova construcció de pisos d'una i dues habitacions a la Rodona d'Olot. Preus a partir de 117.000 euros amb pàrquing inclòs. Facilitat de finançament, amb la possibilitat de finançar-lo fins al 100% de l'import. Supeditat a l'aprovació bancària. Compri el seu pis pel preu d'un lloguer. Ens trobarà a CGI Promocions i Vents, al carrer Marià Vaireda 26, al costat de la nova clínica Bufí. Demani informació sense compromís al 686 618 918.
Vols el millor consell i material per les teves aventures, caminades, curses, trails, ultras i maratons? Vine a l'Esportiu de Torelló i trobaràs equipament de muntanya, running i natació. Roba, calçat, GPS, frontals i nutrició. Mauten 226, Santa Madre, Good, calçat de les marques Hoka, New Balance, Brooks, Saucony, Asics i l'Esportiva. T'assessorem i et guiem perquè cada elecció sigui un encert. Segueix-nos al nostre Instagram per estar al dia de totes les novetats i consells. L'Esportiu Torelló. Corre, neda, camina, mou-te.
L'Amnèsia d'Olot ha reobert les seves portes. Vine a descobrir la moda més actual per a tots els estils i per a tots els moments. Elegància, comoditat i tendència en un sol espai. Al carrer Bellaire d'Olot. Segueix-nos a Instagram per descobrir les noves col·leccions. _amnèsia, amb dues as, _. Amnèsia, moda amb ànima de dona.
Bon dia, són 8:45. Si us acabeu d'incorporar a la nostra sintonia, és el moment de saber de què va el dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Diputació de Girona destinarà a la Garrotxa una partida extraordinària de prop de 500.000 d'euros per a dos projectes importants, la reforma del nucli antic d'Olot i la restauració del castell de Santa Pau. S'inclouran els pressupostos de la corporació, que s'aprovaran al novembre i que mantindran una aportació anual per tota la comarca, que voltarà els 3 milions d'euros.
Ho ha avançat el seu president, Miquel Noguer, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Però la Diputació l'única cosa que garanteix és que aquests diners s'inverteixen en el territori. Si això anés en una altra caixa, no sé com acabaria. Segurament que s'hauria de fer diferent. Però anant a les Diputacions, això es garanteix que la Diputació de Girona, el seu àmbit d'actuació és l'àmbit territorial. I aquesta és la qüestió bàsica, no? Per tant, la Diputació, nosaltres farem un pressupost aproximadament de 200 milions i tot el perímetre, uns 300, que serviran per invertir l'any 2026 en l'àmbit de la demarcació de Girona. Això és una garantia.
Aquesta setmana s'ha posat en funcionament el sistema de coordinació d'avaries relacionades amb les companyies telefòniques impulsat per la Generalitat. D'aquesta manera, des de les alcaldies poden trucar un sol número per deixar constància dels problemes telefònics i de dades de les diferents operadores. Ara bé, Gombrèn ja l'ha provat i diu que de moment no funciona.
No sé si el fet de passar per aquí representa cap mena de val. No ho sé. Ho hem provat. La sensació que tens és que estem com estàvem.
I és que des de dijous passat hi ha una altra avaria telefònica a Gombrèn entre els abonats, en aquest cas de Movistar. I avui també hem de parlar del judici que s'està celebrant a l'Audiència de Girona del crim de Can de Bànol, que ha experimentat un gir inesperat. L'acusat del crim demana tornar a declarar de sobte al judici i ara reconeix els fets. Aquest era el moment.
La noche del 20 al 21 de septiembre del 2022 tuvo una discusión por celos con su pareja.
Sí.
La agredió y golpeó con las manos y pies y empleó otros objetos.
Pies y manos que me acuerde y objetos, no, pero sí.
Como consecuencia de esa agresión, usted provocó la muerte de su pareja, Ana.
Sí.
El judici continuarà avui a l'Audiència de Girona amb el tràmit de conclusions i els informes i a la tarda és previst que el jurat popular es retiri a deliberar. L'acusat s'enfronta a presó permanent revisable per assassinat i una pena de 18 anys més per agressió sexual i maltractament habitual. Turisme Garrotxa preveu una bona tardor i asseguren que estan aconseguint desestacionalitzar el turisme. Diuen que l'estiu ha sigut bo i que s'espera una ocupació mitjana per aquesta tardor del 70%.
Diuen que estan captant nou públic internacional atret principalment per la natura i la gastronomia i valoren positivament el fet que setmana rere setmana hi hagi activitats i actes a la Garrotxa.
La presidenta de Turisme a Garrotxa és Gemma Canàlies.
Això també sobretot hi fa per la tipologia d'ofertes, tot el que oferim a més des de la comarca, des de diversos esdeveniments que poden oferir els mateixos municipis, com tipus d'esdeveniments en format esportiu, que veiem que desestacionalitzen molt, llavors grups escolars que també venen fora temporada, llavors també és el factor de la climatologia que també ens fa oscil·lar molt en el fet de que no es concentra tot just molt el que és el mes d'agost, sinó que és capaç també, que veiem que hi ha bon temps i no fa molta calor, una primavera, una tardor que ja és més habitual.
En aquest segon tram horari us explicarem que Olot segueix impulsant mesures per fomentar l'ús del català.
Els ajuntaments és molt important que apostin per una regidoria del català perquè és una manera de donar la importància que li toca a la llengua catalana. Ciutats com Olot, al final, la situació del català potser no és tan delicada com altres punts del territori, és veritat, és una sort. Ara bé, no ens podem despistar, això no pot significar de dir aquí estem molt bé i no hem de fer res. Al revés, hem de seguir fomentant aquest ús per no perdre ni un sentit d'espai i, al contrari, anar-ne guanyant.
És la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament d'Olot, Susana Pagès. Cada vegada són més els ajuntaments de Catalunya que impulsen regidories de la llengua catalana. S'incrementa el nombre d'estudiants amb necessitats específiques a les aules, ho diu el coordinador del projecte d'Integra, per qui la causa és una millor atenció en aquest sentit. També remarca la importància de gestionar els recursos a les escoles per poder donar la màxima atenció a aquest perfil d'alumnat.
Perquè el sistema sempre acostuma a anar més a poc de la realitat, no? Aleshores, en una escola que té una tradició i una forma de treballar, no? Que actualment, per sort, moltes de les escoles estan adaptades a les noves metodologies i a treballar d'una forma molt més activa, que permet d'una forma poder donar resposta a més alumnat, està clar que l'alumnat de les aules ha canviat. Aquell alumnat de fa 15 anys que trobaves en una escola de la Garrotxa no és el mateix.
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, el Ripollès ha celebrat la segona edició del concurs de fotografia d'Instagram impulsat pel Consell Comarcal.
Una iniciativa que té per objectiu promoure i donar a conèixer la mobilitat sostenible de la comarca mitjançant fotografies vinculades amb els mitjans de transport.
La Vanessa i en Marc han estat els guanyadors.
Ens són molt bones, ja que a través d'Instagram i a través de les xarxes socials tu pots arribar a més gent, i en el fet això de la mobilitat així europea necessitem que la gent es mogui així amb transport públic perquè pugui accedir a altres llocs que potser no accedirien amb el seu vehicle o si són de mobilitat reduïda o alguna cosa així semblant.
Molt agraïda per aquest premi, ja que és una manera també de fer cada vegada més concursos aquí a la comarca.
Els interrogants de la ciència comença parlant sobre vulcanologia.
Doncs sí, el cicle té l'objectiu d'apropar el punt de vista científic al ciutadà tractant temes d'actualitat. Aquesta serà la 19a temporada del cicle i comptarà amb la participació d'una gran varietat de perfils d'experts, com són biòlegs, doctors o investigadors.
De fet, en parla sobre aquesta varietat, sobre aquesta tria, la Laia Martí, que és una de les membres del PEOC.
Cada any, quan acaba la temporada dels interrogants, el mes de maig o juny, ens reunim un comitè científic, que també són gent d'aquí la comarca que es dediquen en el món de la ciència, sigui que estiguin al Parc Natural, o també hi ha representants de l'Institució Catalana d'Història Natural, de l'Hospital, professors de Ciències de Quiolot, i llavors entre tots intentem treure temes, sempre en surten molts, en surten tants que n'hem de descartar.
Anna Roca portarà Petits Somnis al Festival Entranyes. El Festival del Barri de Sant Miquel estarà dividit en dos caps de setmana, l'octubre i el novembre.
Té com a objectiu remoure els sentiments de l'espectador i fer-lo reflexionar. Aquest divendres començarà a les 8 del vespre amb l'obra Quilòmetres al Casal del Barri.
Meritxellanes fa el que seria el recorregut de diferents persones d'una família que en un moment es troben, i es diu quilòmetres perquè és el recorregut, els quilòmetres que podem arribar a fer fins que ens trobem en un punt determinat. Planteja diferents situacions, frustracions, alegries, tristeses, el que és la vida i la manera d'anar-ho superant.
Anem als esports. L'hoquei Olot buscarà refer-se del mal inici de Lliga a les Comes. Els olotins jugaran el primer partit fora de casa de la temporada a la pista del filial de l'Igualada Hoquei Club.
Després de la derrota i una segona part lluny del nivell de l'equip, Miqui Ràfols confia que es milloraran aspectes respecte a fa una jornada. El duel entre igualadins i olotins es disputarà aquest dissabte al vespre.
Sabem de l'Igualat que és la Lliga. Nosaltres a poc hem d'anar creixent, com vam fer l'any passat. Intentarem seguir aquest mateix camí, d'anar creixent a poc, anar ajustant cosetes i cada vegada intentar ser més competitius durant més estona seguida.
El Club Tenis Taula Olot afronta la primera doble jornada de la temporada. Aquest divendres, què passarà?
Doncs visitarà el pavelló del Burgos i diumenge jugarà a casa contra el Borges. El conjunt olotí és quart classificat i té l'objectiu de seguir invicte després de tres jornades. El vicepresident del club és Xevi Sellas.
Tant els dos jugadors habituals nacionals són el Juan Pedro Sánchez i el Jorge Ausín. Possiblement el Juan Pedro Sánchez serà el que jugarà. Llavors veurem una miqueta si si posen un segon nacional o si juguen amb dos estrangers. A Arteal ho varen fer amb dos estrangers, el Bèlic i el Besnier, el francès, que han fitxat aquest any. Bueno, a veure una miqueta què ens trobarem.
I atenció, no? Perquè el Ripollès Rugby Club ha manifestat la seva disconformitat amb l'encariment de preu de les fitxes federatives. Enguany un jugador ha de pagar 400 euros. 400 euros per poder estar federat. Un preu que ha anat en augment al llarg dels últims cursos, arribant a xifres prohibitives. Des del Club Ripollès ho consideren una barrera d'entrada i un mal dolent per la salut dels clubs catalans. En parla Pons Perramon, president de l'entitat.
Federació, el que diuen és que el preu del... el preu de la recuperació dels jugadors o de l'assistència mèdica s'està disparant. Que després fan una anàlisi de l'accidentalitat i no puja. Percentualment hi ha la mateixa accidentalitat o inclús menys que els anys anteriors. Però bé sigui per una millora de l'atenció mèdica o un empitjorament de com es gestiona tot plegat, doncs aquests preus es disparen.
5 minuts i 3 quarts de 9.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. Carles Puigdemont portarà a la Fiscalia un vídeo creat amb intel·ligència artificial en què Sílvia Orriols li dispara un tret.
De fet, Aliança Catalana anuncia que emprendrà també accions legals per les imatges generades amb intel·ligència artificial que creuen que manipulen el missatge del partit.
Barcelona és la segona ciutat europea on es destina més percentatge del sou del lloguer. Atenció, un 74%, absolutament insostenible.
Madrid empata amb la capital catalana en la part del salari que cal per pagar un lloguer al centre de la ciutat.
Suspenen els actes taurins a les Terres de l'Ebre per prevenir brots de dermatosi nodular.
Després d'una reunió amb la Generalitat, l'agrupació de penyes i comissions taurines ha decidit suspendre tots els actes amb bous.
Vox vandalitza una ofrena a Lluís Companys i penja cartells al Parlament acusant-lo d'assassí.
La mesa creu que el partit d'extrema dreta pot haver incomplert el codi de conducta.
Els Estats Units estenen al Pacífic els atacs a suposades narcollanxes, ara davant de Colòmbia.
Dues persones han mort i se sumen a la trentena de víctimes en les 7 embarcacions destruïdes al Carib.
El Tribunal de l'AI exigeix que Israel no faci servir la fam com a arma de guerra a Gaza.
Els magistrats rebutgen les acusacions d'Israel que qualifica de terroristes alguns membres de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Anem a la previsió meteorològica, quan falten 3 minuts per 3 quarts. Dani Ramírez, avui el vent protagonista.
Avui és el dia de canvi d'aquesta setmana, que després de la calor d'ahir, amb aquestes temperatures tan altes, per sobre 27-28 graus a molts sectors del país, doncs bé, avui ens porta aquest vent de ponent, amb estones de mestral a la tarda i al vespre, però sobretot vent de l'oest, ponentada, que es notarà de moment a cotes altes, a muntanya, en algunes valls a partir d'aquest matí migdia i durant la tarda també pot ser fort. Sobretot comarques del sud i de l'interior de Girona, Osona i el Lluçanès. Aquesta matinada s'ha arribat ja a ràfegues superiors als 115-120 km per hora a dalt de tot del Montseny, més de 80 per hora a Ull de Ter, temperatures de 5 graus a 2.500 metres. Ha pujat una mica la temperatura, però ha pujat més cap a la costa, fins i tot temperatures de 23-24 graus cap a les 6-7 de la matinada. Ens referim, per exemple, a Castell d'Aro, però moltes altres poblacions, 17-18 a Osona i la Garrotxa, 17-18 graus a 23 d'octubre, temperatura molt alta, i de dia tornarem a tenir aquests valors de 25-28 graus, tot i que en general baixa una miqueta, especialment a muntanya, amb el pas d'aquest petit front, que serà un front de vent, pràcticament cap pluja, fora del Pirineu algun ruixat. I demà baixa una mica més la temperatura, encara podria caure algun xàfec al Pirineu de forma aïllada, Sembla que no faria tan vent, però encara pot ser moderat de mestral i el cap de setmana en principi arribarien alguns ruixats, però amb una situació, de moment, de poca pluja. És a dir, no sembla cap temporal, són fronts desgastats de l'oest i sí que al Pirineu hi podria ploure una mica més.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal. Una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest dia d'avui, d'aquest dijous 23 d'octubre. Ara parlem del català, de la situació de la llengua catalana. Cada cop són més els ajuntaments que creen regidories en favor de la protecció de la llengua, vista la delicada situació per la qual passa la llengua al nostre país. A Olot continuaran impulsant mesures per fomentar l'ús de la llengua. Han començat per als establiments comercials, però ja adverteixen que seguiran amb altres propostes, Gerard.
Cada vegada són més els ajuntaments que aposten per incorporar regidories per protegir i fomentar l'ús del català. A Olot s'està treballant en aquest àmbit des de fa més o menys mig any i ja s'han pogut veure algunes accions. Una de les primeres va ser el cinema en català La Fresca a l'estiu, amb tres projeccions de pel·lícules a diversos espais de la ciutat. També s'ha impulsat una campanya, la qual a través d'un vídeo promocional protagonitzat per veïns i veïnes de diferents països d'origen expliquen la seva experiència aprenent el català i demanen a la ciutadania que no canviïn d'idioma quan tenen una conversa. També s'han fet braçalets identificatius, es regalen entrades per anar al cinema alumnes de cinquè de primària i es té previst regalar còmics a alumnes de primer d'ESO. Més recentment, l'Ajuntament ha iniciat una diagnosi als comerços d'Olot, concretament el tracte amb el client, els cartells i els rètols. Per ara han visitat el 70% dels comerços que hi ha a la ciutat i han conclòs que majoritàriament es fa ús del català i que els que no ho fan se'ls ofereix acompanyament per fer canvis en aquest àmbit. Susana Pagès és regidora de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Olot.
Els ajuntaments és molt important que apostin per una regidoria del català perquè és una manera de donar la importància que li toca a la llengua catalana. Ciutats com Olot, al final, la situació del català potser no és tan delicada com altres punts del territori, és veritat, és una sort. Ara bé, no ens podem despistar, això no pot significar de dir aquí estem molt bé i no hem de fer res. Al revés, hem de seguir fomentant aquest ús per no perdre ni un centímetre d'espai i, al contrari, anar-ne guanyant.
Des dels ajuntaments són conscients que no tenen la competència en l'àmbit de la llengua, ja que la té la Generalitat, però creuen que a través de petites accions poden ajudar a fomentar l'ús del català. En el cas d'Olot, des de l'Ajuntament asseguren que cada any donen més diners al Consorci per la Normalització Lingüística.
Quan demanem més recursos, més cursos de català, clar, al final és una competència de la Generalitat, però nosaltres, de la nostra banda, fins allà on podem, doncs hi destinem recursos, perquè és una aposta que nosaltres com a equip de govern tenim molt clara que l'hem de fer cap a la llengua catalana.
Asseguren que des del municipalisme es pot actuar a frenar la pèrdua de l'ús del català.
Gràcies, Gerard. Ara parlem, si fins ara parlàvem de l'estat de salut de la llengua, ara parlem de salut i alimentació. Perquè els celíacs podrien deduir-se fins a 600 euros de l'IRPF amb una llei que sobrepassa el Congrés dels Diputats. Gairebé tots els diputats han votat a favor del primer tràmit de la norma proposada pel Partit Popular, tant a la comarca del Ripollès com a la comarca de la Garrotxa, hi ha un bon grapat de persones celíaques. Parlem amb la Irene Puig, que és la portaveu de l'Associació de Celíacs a Catalunya. Què tal, Irene? Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns exactament en què consisteix aquesta iniciativa, que ve precisament des del Partit Popular, que proposa crear aquest registre de celíacs.
Bé, sí, proposen, per una banda, crear un registre estatal per saber totes les persones que hi ha que tenen celiaquia a Espanya, perquè a dia d'avui no sabem quina és aquesta xifra, i després doncs, que hi hagi aquesta rebaixa de 600 euros al fer la declaració de la renta en el cas de les persones que tenen malaltia celíaca.
Perquè les persones celíaques, quan us gasteu més en alimentació cada any? Perquè hem de recordar que no és una alimentació barata.
Sí, exacte. De fet, si es gasten a l'any més de 1.000 euros en la cistella bàsica de la compra per persona. I, clar, és una malaltia que té un component genètic, llavors hi ha famílies que hi ha més d'un celíac, i són dos, tres, llavors encara es multiplica més.
Entenc que aquesta diferència és en comparació amb una alimentació ordinària, no? És a dir, us gasteu 1.000 euros més en comparació amb una persona que no tingui cap problema amb la celiaquia.
Sí, exacte.
Uh-huh. Explica'ns una mica què suposaria aquesta mesura. També posaria en el mapa encara molt més la celiaquia?
Sí, al final és una iniciativa que fa molts anys que des de les associacions de celíacs demanem, que ja s'està fent a molts països a nivell europeu, i ara fa poc es va reconèixer la celiaquia com una malaltia crònica i que al final, com que no hi ha cap medicament que puguin prendre les persones amb celiaquia, és una manera pues, d'ajudar-les a fer front amb aquest sobrecost de la cistella de la compra sense gluten, que és l'únic medicament, entre cometes, no medicament que tenen, que és seguir correctament la dieta sense gluten per tenir bona salut. I al final és una malaltia autoimmune i han de menjar així per salut. Llavors, bueno, és una manera de reconèixer que tenen aquesta malaltia i que necessiten aquestes ajudes per poder fer correctament la dieta sense gluten.
De fet, estem parlant d'una malaltia relativament nova, perquè abans no es parlava, oi, d'aquests trastorns?
Bueno, ara, o sigui, realment, amb els últims anys cada cop s'ha anat sabent més sobre la malaltia, però, bueno, realment nosaltres fa bastants anys que ens vam fundar l'associació, no? I realment cada vegada es va sabent més. O sigui, nosaltres ens vam fundar el 1977, imagina't, i des de llavors, doncs, que treballem pel col·lectiu amb celiaquia i s'ha anat aconseguint pues, que hi hagi més productes, que hi hagi més coneixement sobre la malaltia, que s'investigui més també, tot i que encara falten molts recursos en recerca, i bueno, en això estem.
Com viu una persona celíaca? Com és el seu dia a dia?
Bé, sobretot, per una banda, si a casa viu amb altres persones que no tenen celiaquia, s'han de seguir uns protocols molt estrictes a la cuina perquè no hi hagi contacte amb creuat amb gluten, i llavors ens ha de tenir en compte doncs, si hi ha una torradora de ser només per la persona amb celiaquia. La fregidora ha de ser també específica per la persona amb celiaquia, per exemple, no? Hi ha certs utensilis que han de ser específics. S'han de netejar molt bé les superfícies amb aigua i sabó abans de cuinar el plat de la persona amb celiaquia perquè no es contamini. I també, sobretot, el més problemàtic que ens traslladen els nostres socis és quan van a menjar fora de casa, quan viatgen, ja sigui pues, per feina o per oci, perquè costa bastant trobar establiments de restauració que estiguin acreditats, que hi puguin menjar amb seguretat i també, sobretot, si viatges, doncs et vols trobar bé, no? I bueno, llavors és com més complicat i a l'hora de, pues, això, limita una mica a l'hora de socialitzar i a l'hora de fer, pues, ara, quan vindrà Nadal, no? Els dinars de Nadal, etcètera, bueno, i també a les escoles, els infants, és una mica més complicat i, bueno, i també nosaltres fem tasques de sensibilització perquè a nivell social s'entengui una mica més que és el que pateix la persona amb celiaquia i que al final no és que ho triï, que sigui una cosa que ho fa per gust, sinó que realment ho necessita per salut i que això la gent pues, ho entengui.
De fet, ara t'anava a preguntar, els menús dels restaurants i els menús escolars tenen prou en compte les persones celíaques?
No, la veritat és que també és una altra de les coses que des de l'associació demanem i és que es garanteixi a totes les institucions públiques que hi hagi opcions sense gluten segures per persones amb celiaquia, perquè et pots passar que vagis, bueno, que estiguis en un hospital i que no t'ho puguin garantir, que és com molt greu, no? I ens hem trobat en alguns casos que, bueno, que hem rebut les queixes de pacients o també et pot passar a l'escola, nosaltres llavors fem formacions a escoles, pot passar a residències de gent gran, etc. No? Llavors, bueno, i després també en restaurants també passen, n'hi ha moltíssims que no estan acreditats i llavors, doncs, bueno, que no t'ho garanteixen, n'hi ha que et diuen que sí, però després, quan es dius, escolta, però ho feu tot separat a l'an o no pot menjar-hi un celíac aquí, no? I hi ha molts casos així i creiem que per això encara falta molt per fer.
Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, estarem molt pendents d'aquesta informació, a veure si finalment s'acaba aprovant i els celíacs, doncs, teniu el reconeixement que us mereixeu. Una abraçada gran, bon dia i bona hora.
Bon dia, gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Són tres quarts i mig de nou. El Ripollès Rugby Club ha manifestat la seva disconformitat amb l'encariment de preu de les fitxes federatives. Enguany, un jugador ha de pagar 400 euros per poder estar federat, un preu que ha anat en augment al llarg dels últims cursos, arribant a xifres prohibitives. Des del Club Ripollès ho consideren una barrera d'entrada i un mal dolent per la salut dels clubs catalans. Marc Roura.
El Rinyoles ha començat la temporada amb dues victòries contundents, un fet que podria indicar que la salut del rugby al Ripollès és bona, però d'altra banda hi ha certa simptomatologia que indica el contrari. Un dels principals culpables és l'encariment de la fitxa federativa, que està arribant a preus prohibitius. Durant la temporada passada, la Federació Catalana de Rugbi va publicar que l'assegurança havia tingut una despesa d'1,5 milions d'euros, gairebé el doble de l'import pactat, i que aquest fet acabava repercutint a la fitxa dels jugadors. Pons Perramon és el president del Ripollès Rugby Club.
La federació el que diuen és que el preu de la recuperació dels jugadors o de l'assistència mèdica s'està disparant. Que després fan una anàlisi de l'accidentalitat i no puja. Percentualment hi ha la mateixa accidentalitat o inclús menys que els anys anteriors. Però bé sigui per una millora de l'atenció mèdica o un empitjorament de com es gestiona tot plegat, doncs aquests preus es disparen.
Mirant a les bases de la federació, podem veure que per aquesta temporada un jugador sènior ha de pagar 400 euros de fitxa, 35 d'afiliació i 365 de mútua. Tirant enrere, la fitxa per la temporada 22-23 era de 320 euros en total, i si ens remuntem abans de la pandèmia, pel curs 18-19 la fitxa era de 270. Des del Ripollès Rugby Club manifesten la seva contrarietat amb l'augment dels preus, que consideren una barrera d'entrada excessiva pels jugadors que volen formar part del món rugbístic.
Un jugador com jo, que no sap si li agrada l'esport, perquè jo no tenia ni idea de què era el rugby, arribes i dius, vull provar aquest esport, vale, vull provar. Encara no sé si m'agrada. Si la porta d'entrada és una barrera de 400 euros, és molt més difícil poder aconseguir gent nova.
L'impacte és molt perjudicial per la salut del club i del rugbi a la comarca. Per això, des del Ripollès Rugby Club van negociar per tenir una mútua pròpia, però malauradament no s'ha arribat a bon port, ja que s'hagués augmentat el nombre d'inscrits.
Els hi vam dir als de la federació, ens estem morint, i ens van dir, si us voleu buscar una altra mútua, ha de complir amb el decret llei de l'1 del 2000. I jo, doncs, allà que vamos, tant Banyoles com nosaltres, buscant a sac. Al final, el resultat és que si haguéssim pogut entrar alguna de les propostes que teníem, que per normatives A per B no van entrar, hauríem tingut tres fitxes més cada club. Doncs tres fitxes més aquest any i potser tres fitxes més l'any que ve et van fent la diferència. Són gent que deixen d'involucrar-se al club o no s'involucren tant o perds l'impacte que pot tenir tot això. Llavors sí, efectivament, això rebenta la salut del club. No és només culpa d'això, perquè ja et dic, nosaltres també tenim part de la responsabilitat, també hi ha coses que podem fer millor, però és terrible, és terrible.
Des del Ripollès Rugby Club també han assegurat que estan treballant per formar una escoleta a rugby i construir una base des de baix que augmenti l'estabilitat i la solidesa d'un club que té les ganes i la intenció de fer créixer l'esport noble a la comarca.
Gràcies, Marc. Doncs amb aquesta situació acabem el nostre programa d'avui. Tornem demà a la mateixa hora. Bon dia.